L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola, bona nit. Són les 9 del vespre i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares, qui us acompanya, la Núria Lleonart, per parlar una altra vegada i de nou setmana rere setmana sobre educació. Avui, tercer dimecres consecutiu amb l'habitació ocupada. Ocupada de mestres. Ja us ho vaig dir, que els hi dedicaríem un gran espai aquesta temporada. Per què? Doncs ja ho he anat dient a les altres introduccions, però no m'encanso de repetir-ho. Moltes vegades els mestres no tenen, no és reconeixement, perquè reconeixement jo sí que en tenen ells cada dia personalment davant de les mirades dels nens que ells tenen, no? Però sí que socialment no els hi donem masses vegades espai per ensenyar-nos qui són, què hi ha darrere d'aquell mestre. I a més, no només què hi ha darrere d'aquell mestre, sinó qui conforma les escoles, la part humana de la institució. Ens quedem amb la institució, el nom de la institució, unes més grans, unes altres més petites, però molt sovint oblidem que darrere de la institució, d'aquelles lletres, hi han persones que necessiten, perquè és part de la seva vida, estar en contacte amb allò més preuat de la humanitat, els petits. Jo me'n recordo que quan estudiàvem psicologia, en un dels cursos que vaig fer, bueno, de fet érem un màster posterior, un dels professors ens va dir una frase que a mi em va frapar una mica, no? Perquè ens va comentar: l'espècie humana és l'única espècie que és capaç de preocupar-se per les cries que no són pròpies. I la gent que es dedica a preocupar-se per les cries que no són pròpies mostren una gran capacitat, no només empàtica, sinó solidària. Ens explicava això, no?, que realment no hi ha cap altra societat animal en la qual es dediquin recursos en poder educar les cries que no són pròpies, que no són seves. I els humans si ho fem. I, per tant, el perfil de gent que es dedica a acompanyar aquestes cries, que serien els nens, que no són les seves, tenen un perfil molt determinat i que a vegades aquest perfil porta en si mateix la discreció i la humilitat. I com que són discrets i humils, a vegades oblidem de donar-los finestres. I això és el que he volgut fer aquesta temporada, donar veu a tota aquella gent que sent passió per la feina que fa, i són els mestres. Alguns a vegades una mica més cansats, els altres potser una mica més creatius, uns altres una mica més preocupats per arribar als objectius, però indubtablement ja portem dos programes amb mestres, el que tots ens heu demostrat és que compartiu una gran passió per la vostra feina. I bé, això és el que m'agradaria poder fer. I a més, aprofitar i acostar les escoles del municipi, que ja ho estan, eh? Ja esteu sempre allà on toca, però d'una manera diferent, eh? Que entréssiu, perquè a vegades és curiós, no? Som nosaltres que entrem a la vostra escola, som nosaltres que entrem a la vostra habitació, però molt poques vegades vosaltres podeu entrar a les dels pares. I crec que la ràdio és una manera de poder-hi entrar. I avui tenim el Cor de Maria, l'altra escola concertada que ens faltava. De cop, de nou, donar les gràcies a tots els professionals que esteu avui aquí i que heu vingut abans, perquè veniu tots, i això crec que sí que s'ha de remarcar, en hores que no són les vostres de feina. Això ho feu molt els mestres, eh? Sí. Treballar fora d'hores. Sí. I també donar les gràcies a les escoles que no han pogut venir i que sàpiguen que comptem amb ells de cara a l'any que ve. Bé, dit això, passo a presentar-vos qui tinc avui. Com us he dit, tinc el Cor de Maria, tinc una bona representació, tenim quatre mestres. I primer de tot, comencem pels petitons i anem pujant fins al final. Tenim a la Montse Gómez, que és tutora de P3. Bona nit, Montse.
Bona nit, bona nit.
Tenim a la Glòria Moreno, que és tutora de P5.
Hola, bona nit. Bona nit.
Dos cursos bastant importants. Un és l'inici i l'altre és quan ja
el final de parvulari.
Els petitons, que ja els fas entrar en aquella edat potser ja més adulta i en la dinàmica també més, no? Sí. més acadèmica, no? Potser. Tenim a la Laia Hierro, tutora de tercer, etapa màgica, eh? Sí.
La millor.
És la lluna de mel dels mestres, veritat, eh? Sí. El mestre ho és tot, sí o no?
Sí, és el millor.
Oh, sí. Els nens són obedients, els agrada fer les coses bé.
Sí.
Eh? I el Joan Cruells que brega amb els adolescents esbojarrats.
Sí, sí, però també és una edat molt maca. Sí, totes les edats crec que tenen alguna cosa d'especial.
Totalment. Doncs això, el Joan Cruells, tutor de quart d'ESO i a més coordinador del Departament de Llengües Estrangeres. Doncs, bueno, benvinguts a l'habitació dels pares. La porta és ben oberta per vosaltres i bé, ja heu vist que ja hem començat. Doncs, bé, això, vosaltres treballeu al Cor de Maria. Què tal? Com és l'escola per dins?
Bé, poder que comenci jo, que sóc tutora de P3.
I tu dones la benvinguda.
Jo dono la benvinguda a l'escola. A mi em toca ser una mica papa i mama, sobretot el primer trimestre. I llavors el que més important és donar la confiança als pares que deixen en els nens amb una persona que se'ls estima i que lluita perquè aquests nens, mica en mica, es vagin formant personetes, i nosaltres, a través una mica del treball dels hàbits, de l'estimació, ensenyar-los una mica el tarannà de l'escola i llavors, mica en mica, pues, anar fent el camí juntament amb els pares. Els pares, al principi, se'ls ha de deixar una mica d'espai perquè sobretot s'angoixa molt aquest moment de desfer-se dels nens.
Sí, hi ha una angoixa important.
N'hi ha que encara que hagin anat a la llar d'infants, clar, quan el porten a l'escola és un edifici diferent, les persones que hi han són diferents, els nens n'hi han de més grans que quan estan a la llar d'infants, llavors tot això provoca una mena d'angoixa, no? Que mica en mica el anem solucionant i llavors és apassionant veure els canvis que fan des de que han començat al setembre. Doncs a partir de, ja de Nadal ja és unes altres persones. Que ja disfruten de l'escola i tu disfrutes amb ells.
I els heu acompanyat, no, en aquest procés també una mica d'agafar autonomia, perquè és veritat que és el pas d'oblidar que som uns bebès i començar a ser nens, no?
Sí, sí. I a la part aquesta d'autonomia és la que a vegades costa una miqueta, perquè a vegades som una mica sobreprotectors dels nens i així, ja és el pas que amb ells els hi costa més. Perquè nosaltres, al tenir un número de nens concret, tu els has de fer espavilar. I a casa, pues, els està molt a sobre, i abans de que a vegades ells intentin fer una cosa, pues, ja els hi solucionem una mica. I és aquest pas que llavors, per mitjà de les entrevistes amb els pares, la reunió abans i durant el curs, pues, se'ls van donant unes pautes i ells van seguint i bueno, que és molt apassionant, la veritat.
Jo, que aquest any sí que al final de parvulari, a P5, me'n dono compte d'una mica d'això que ha dit la Montse, que al principi que ella acull els de P3, sí que amb els pares has de treballar tot això de la confiança, però a P5 els pares estan molt més relaxats, els nens també ja porten 3 anys a l'escola, se senten molt més segurs, amb ganes de fer moltes coses, els nens han crescut. Vull dir que parlo de parvulari, que som els de baix de tot, però ja veig una gran millora des que han començat a l'escola.
A l'escola. A més, vosaltres sou una escola d'una sola línia.
Sí.
Això també és important remarcar-ho.
Això és un gran avantatge.
Clar, però ser una escola petita, que potser també us permet més comunicació una mica més directa, no tan institucionalitzada, potser amb els pares, o potser amb una escola més gran, no et pots veure tant,
sí,
no, amb els mestres.
El tracte amb els pares és molt, molt proper.
I ens coneixem tots.
De tots els mestres, amb tots els nens, perquè encara que jo faci cicle mitjà, coneixes els noms dels de P3, dels de P4, dels de P5, és molt familiar, no?
I afavoreix molt fer el seguiment dels nens, perquè fem tot un seguit d'activitats al llarg de l'any, tots junts, des de P3 fins a quart d'ESO. Això permet també nosaltres poder ja començar a conèixer els nens a les diferents etapes, sí, i intentar, doncs, ajudar-los en aquest procés, no?, que ens portarà fins a l'ESO i llavors ja quan acabin.
Que aleshores hi ha allò de els nens de tercer, no? Laia, veuen en Joan i diuen: serà el mestre, quan nosaltres siguem grans tindrem en Joan de mestre,
sí,
no?
Sí, sí. Els fa gràcia, sí, perquè i aquest senyoret qui és? Aquest qui és? No, aquest us donarà, doncs, anglès o català. I els agrada molt perquè, clar, es veuen per l'escola. I això que parlàvem, no?, que fem molts apadrinaments entre els diferents cursos, llavors els nens, doncs, de 6è baixen amb els de primer, els ensenyen a llegir, i és maco, no? La castanyada,
sí, sí,
per exemple, que vam fer també, ens vam agrupar per les classes, les classes més grans feien activitats amb els petits, i veus aquesta relació entre els nens, és molt maco. Penso que en una escola petita això es pot fer, potser en una més gran
és més complicat, difícil, potser, és no? Difícil. Es pot fer d'una altra manera, sí, no? Sí. Una mica més controlada. Montse, anaves...
Sí, perquè ara recordava que vam fer l'activitat vosaltres de matemàtiques i vau venir a mesurar tots els de la P3 i això que venguessin els nens grans a mesurar-los els hi va fer molta gràcia i llavors hem fet tallers de geometria així tots junts i uns ajuden els altres i ha estat molt divertit.
Molt bé. Llengua estrangera, i què? Com es porta això amb els adolescents?
Home, hi ha molta feina a fer, però també és un punt important actualment, no? El domini de les llengües, i en el cas nostre concret estem treballant bastant en aquest sentit, des de l'AICLE, l'aprenentatge d'alguns continguts de diferents àrees en llengua anglesa, que ja fa alguns anys que ho vam iniciar, ho estem fent de mica en mica. El tema de l'assistent de conversa, cada any tenim un professor anglès que ve a donar classes de conversa des de P5 fins a quart d'ESO. També estem treballant molt pel tema dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge i finalment amb les estades lingüístiques que fem cada estiu a Anglaterra. Vull dir que en aquest sentit, entre tots intentem apretar al màxim per millorar el nivell de llengües.
I què tal els adolescents, Joan?
Difícils, però és el que dèiem al començament, no? És una tasca apassionant quan veus que aquest esforç que fem des de P3 i tota la primària i després a l'ESO acaba tenint un resultat. Jo diria que és un procés molt lent, que és una pluja fina, és un treball diari que a vegades no té una resposta palpable de manera immediata, però sí que al cap d'uns anys doncs, veus que sobretot el tema dels valors doncs, ha acabat tenint la seva importància.
Sí, perquè a més, vosaltres a l'escola també teniu tota aquesta part de valors, no? És a dir, transmissors de valors, uns valors determinats. Vosaltres sou escola cristiana, això també paga la pena dir-ho. Laia, tu estàs allà al mig, primària. Primària és una bona etapa.
Sí.
L'etapa potser més de creixement.
Sí, no, i que també veus una evolució, perquè els de primer són petits, són molt petits, no? I quan els veus ja sisè, que dius, ostres, que ja tenen un peu a l'adolescència, no? I veus aquest canvi, també els mestres ens anem movent per tota primària, per exemple, faig mates a quart i a cinquè, llavors vas veient diferents cursos.
D'acord. Sí, explica'm una miqueta, la tutoria de primària com funciona? Tu durant tot l'any tens una classe?
Ah, exacte, en principi tot el cicle.
El cicle.
Sí, en primer i segon el mateix tutor, tercer i quart igual i cinquè i sisè igual. Si no hi ha cap canvi, en principi és així. Perquè suposem també que els objectius que comences amb un
cicle, exacte, o sigui, un primer moment
total,
el puguis tenir...
O sigui, tot el cicle per
acabar-los. Perfecte. Nois, ens heu explicat una miqueta això, el cor de Maria per dins, sí? I jo al principi del programa he proposat, o us he demanat, de fet us ho he enganxat, no us ho he ni demanat, no sabíeu ni què veníeu, això també s'ha de dir,
sí.
que no hi ha guió, que aquí no, la Núria apareix aquí sense papers, comença a fer preguntes i ara jo que li contesto, però sí que és cert doncs, que jo parlava de l'ànima del mestre, d'ensenyar-la, de mostrar-la, doncs jo us proposo això, anem a jugar. I a jugar en el sentit de anem a parlar de la vostra professió. Jo sé que a vegades això, sobretot a P3, P4, P5 es fa, no? Que venen els pares i expliquen les professions, oi? Doncs anem a fer això, anem a explicar la professió a qui ens estigui escoltant darrere d'un transistor o de l'ordinador, perquè avui en dia ja les ràdios se senten de moltes maneres, no? Per això, anem a ensenyar l'ànima. Aleshores, anem a parlar de mestres. Laia, què et porta tu a convertir-te en mestra?
A veure, jo vaig fer psicologia i vaig veure que no m'agradava. Bueno, que jo amb un pacient no m'hi veia. I vaig pensar, mira, vaig començar a veure una mica psicologia de l'educació. Ostres, això sí que m'agrada, no? I vaig dir, bueno, jo em vull veure davant d'uns nens ensenyant. I penso que és una feina que la gent de fora que no coneix la vida del mestre té una idea molt, molt equivocada, no? Sempre diu, és que els mestres viviu molt bé. Mentida. No vivim bé. Bueno, sí que vivim bé,
sí.
Evidentment, perquè fem una feina que ens agrada moltíssim, no? Jo sempre ho dic, jo surto de casa meva a tres quarts de nou amb un somriure i vaig supercontenta de la feina. Però és que teniu 3 mesos de vacances. No tenim 3 mesos de vacances a l'estiu, no? La formació... És una feina, jo penso que és molt creativa perquè cada dia és diferent. Tu vas cada dia a la classe i sí que tens els mateixos nens davant, però el temari canvia, els nens, els estats d'ànim canvia, la situació que tenen a casa, la teva, no? Els companys, les activitats que es proposen. Penso que és una feina que ha de ser molt vocacional, que t'hi has de trobar a gust, però que alhora et permet doncs, deixar-te anar, ser creatiu, amb la imaginació...
En el cas meu concret, jo recordo que com... com
sí, perquè has... li he preguntat a la Laia, però fem la roda, no, no, Joan?
Com a estudiant recordo que jo també vaig tenir un, dos o tres mestres que realment em van marcar. És a dir, que jo vaig treure molt bones lliçons d'ells, no només pel que fa a matèries, sinó en quant a que dèiem dels valors. Crec que hi ha mestres que em van ajudar a ser una mica millor i potser a partir d'aquest punt, mentre estudiava la carrera, em anava jo també plantejant que m'agradaria dedicar-me al món de l'ensenyament i sobretot poder ajudar a les persones, per una banda formar-se, però sobretot a ser més felices, és a dir, a intentar que treguin de la vida profit, a intentar que la seva formació els aporti alguna cosa a nivell personal i que, sobretot, en les últimes etapes, que potser és quan més ho veus, no?, poder dir quan se'n van, doncs que content que estic d'haver-te pogut ajudar, no? I jo crec que aquest punt és important.
Pues jo sóc de les que tenia 4 o 5 anys i ja volia ser senyoreta. I tota la vida només he tingut al cap això, i fins al punt que he sigut senyoreta. Aleshores, sóc una persona que ho he viscut molt, em fa patir molt, perquè sóc de les que se'n va a casa i penso en el que he fet aquell dia, i si m'he enfadat amb algun nen, m'ho porto a casa, i si tinc una idea, l'haig de fer, si no,
no
fins que no puc dormir... I que a vegades això és bo i a vegades no és tan bo, però que crec que no sabria fer una altra cosa millor. Jo ho faig amb totes les meves ganes, amb tota la meva il·lusió. Això sí que us ho puc dir.
Doncs jo vaig començar a estudiar en jardí d'infància i bé, les pràctiques doncs, les fèiem a les llars d'infants i ja m'agradava, però pensava que em faltava alguna cosa més, no? Més que atendre els nens petits, que bueno, ja necessiten moltes coses i els hi dones molt, no? Però a l'estudiar magisteri i poder fer pues, el parvulari, la veritat és que et dona molt més marge de fer més coses. Ensenyar-los-hi pues, no només les lletres, els números, sinó molts valors, coses que tu pues, els expliques un conte i t'entenen, el pots treballar, fas també molta plàstica... La veritat és que és ben bé vocacional perquè t'ha d'agradar moltíssim, perquè no és només els aprenentatges que tu donguis, sinó tot el que hi ha al darrere, no? I al darrere pues, hi ha uns pares, cada nen és un món amb les seves problemàtiques i les seves individualitats que tinguin, i clar, això a vegades és més difícil treballar amb aquests aspectes que no només puguis ensenyar el que és els números o les lletres, que a vegades és una mica això el que ens veuen de darrere, no? I no és ben bé això, sinó que hi ha molta més feina l'altra part, no?
I que a més coincidiu els tres grups de mestres que heu passat amb què és la que us apassiona. És a dir, sí que ens agrada, sí, ensenyar-los i sumar, però el que ens agrada és ensenyar-los i ser persones. Sí. És a dir, que és curiós, no? Tots els mestres heu coincidit en el fet de que us agrada formar part de la vida dels vostres alumnes, no per alumnes, sinó per persones, no? I això també penso que a vegades no s'ha sentit prou, no? I està bé que coincidiu les tres escoles, els tres mestres, en la mateixa... O sigui, que no us coneixeu, vull dir, no és un tema, no? Ens hem posat a parlar i hem decidit, no, és a dir, aquestes són les ànimes que ens mostreu i coincidiu, no? El Joan ha dit una cosa que a mi em fa molta gràcia quan la dieu, no? Perquè la dieu tots i és... quan se'n van. I ho dieu amb pena, és a dir, amb molta joia, perquè ja toca, sí? Ja toca que se'n vagin, però una mica com si se n'anés algú vostre amb cada curs que deixeu marxar. I no només és a quart, que a quart és veritat que jo ho visc moltes vegades, se'n va aquest curs... i veus a tots els mestres de totes que han tingut aquell curs dient ja han passat 14 anys, 13 anys, o sigui, fa 7 anys que els vaig tenir, fa 13 anys, clar, i els de P3 diuen fa 13 anys que vaig tenir aquests nens, no? Sí, sí, i se'n van. Però no només aquest, sinó també quan acaba un cicle i marxen, Sí? O quan acaba en P5 o quan acaba, no sé si feu P3, P4 o no sé com ho feu a infantil?
No, nosaltres cadascú fa un curs. Normalment cada 2 anys canviem i un any fem reforç.
Aleshores, no? O sigui, aquesta expressió de quan se'n van, i ho dieu amb un punt de joia, però amb un punt de... Sí, nosaltres, els trobeu a faltar, els...
A P5, per exemple, que canvien de cicle, potser és una tonteria, però clar, canvien ja de pati, per exemple. I vol dir que, clar, tu P3, P4, P5 sempre els has vist anar al teu pati, al pati petit, i de cop i volta, quan van a primer, aquells nens que els tenies en el teu pati ja no hi són, no? I clar que estan al pati gran, estan a dintre l'escola, però sí que és veritat, i inclús ells, no?, que quan passen la fila i se'n van a primer, et miren amb aquella cara, volien dir, senyoreta, i et fan així, senyoreta.
I a nosaltres ens fan pena perquè al principi no saben jugar al pati gran, perquè el gran està barrejat amb diverses classes. I aleshores ells van mirar amb volien dir, dona la sensació que et diuen, ens deixes entrar en el pot dels
petits. Que no trobem l'espai, no?
Els hi fa molta il·lusió perquè ja se senten grans i ja fan altres coses, però al mateix temps enyoren allò, aquella protecció que també els hi donàvem, no? I clar, nosaltres els pares també sempre els hi diem, és una responsabilitat molt gran perquè de nosaltres depèn moltes coses i nosaltres els tenim moltes hores perquè en un dia normal quasi els tenim més nosaltres que ells. Doncs a veure, si això no és una feina que t'apassiona i que té les seves coses bones i coses dolentes, no ho podries fer.
No, és impossible. Jo crec que amb
Hi ha una expressió que els diem a l'escola molt sovint, que els diem que és com la seva segona casa, però és que no és un tòpic, és que és la veritat. Sí. És que estan moltes hores a l'escola, alguns fins i tot dinen a l'escola, amb el qual es passen des dels 8 del matí fins a les 5 de la tarda, i això és no només pel que fa a les classes, és també pel que fa al contacte, al creuar-te amb ells i preguntar, ara, com et trobes d'aquella lesió que tenies, o com ha anat millorant el teu pare de la, no sé, d'algun problema que tenia, i això fa que hi hagi una vinculació molt, molt directa. I efectivament, a més, a l'ESO, en el cas meu, per exemple, que estic des de primer d'ESO fent anglès fins que acaben a quart, i són moltes hores també de català, etcètera, etcètera, que arriba un punt que l'últim any gairebé amb la mirada ja ens coneixem, ja sabem què li passa a un, què li passa a l'altre, amb quin humor arriba a classe, etcètera. Vull dir que és una experiència en aquest sentit molt maca.
I penso que no només a nosaltres, o sigui, de mestre cap a l'alumne, sinó de l'alumne cap a l'escola, no? Perquè quart d'ESO sempre hi ha llàgrimes quan marxen,
sí,
no?
I
dius, home, si hi ha llàgrimes és perquè realment senten que estan marxant de casa seva. I quan tornen, perquè molts tornen a veure els profes i a veure, i si veus aquella cara, no?, aquella il·lusió, ostres, estic aquí, ja sóc gran, però torno a veure-us, no?
Sóc part d'això, no? Sí, sí. Clar, que això també us anava a preguntar. Jo, Laia i Glòria, no sé si a vosaltres ja us ha passat, perquè no sé quant temps fa que hi sou, però a tu, Montse i Joan, sé que us ha passat després de 5 anys, 6, 7, trobar-vos a un alumne que ja no és a l'escola.
I més temps.
Quant temps fa que esteu...
Jo 32 anys.
32?
Jo ja tinc alumnes que havia tingut a P3.
Imagina't.
Els fills de mares que
havia tingut.
Sí, sí.
Imagina't.
I vaig començar l'any 85, per tant fa 28 anys.
28 anys. Per aquí, la Laia
nascut.
Sí, no, que em deia la Glòria, que jo havia sigut mestre d'ella.
Exacte.
Que
no havia sigut el meu profe.
Aquest també anàvem a tocar, el diguem a tocar. Ja veureu, o sigui, hi ha un tema que és... veig, no? O sigui, em trobo de cop i volta això, el que diu la Montse. Tinc fills d'alumnes meus de P3, no? És com...
Però és molt gratificant perquè em diuen... a més em diuen... Ai, però si estàs igual! No. Jo veig les fotos i no estic igual.
No. Però això també deu ser molt bonic, també, com a escola, veure que tornen, que arriben, no? Que els alumnes que han vingut confien pels seus fills.
Sí, i a l'escola es dona molt aquest...
Sí, aquest fenomen.
I després això, no? Suposo que quan veus algú que té 25, 26 anys, te'l trobes pel carrer i et diu, tinc la meva primera feina, Joan, i menys mal que em vas matxacar amb l'anglès aquell examen, perquè ara no tindria aquesta feina, perquè no sé quantos... Jo. Això...
Ara que ho dius, em ve a la memòria un cas molt concret d'ara fa un parell d'anys. Jo anava circulant amb el cotxe per un carrer de Sant Celoni i davant tenia un 4x4 que se'n va aturar de cop i volta, va frenar en sec I em vaig espantar, i va sortir el senyor, bueno, una mica de manera, fins i tot una mica agressiva, i va venir cap a mi i em va dir, que no em coneixes? Dic, no. Diu, sóc en David, que havia sigut professor meu molts anys, és que avui ensenyava xicota. I dic, sí, home. I jo estava dintre el cotxe al·lucinant, va baixar del cotxe, va fer baixar la seva xicota del cotxe, me la va presentar i em va dir, aquest va ser professor meu molts anys, em guardo molt bon record i ja està. Vull dir, jo vaig quedar-me glaçat.
O sigui, de saber que formes tant de part.
M'havia vist per retrovisor, m'havia reconegut i em va voler mostrar la seva xicota.
Exacte, mostrar part de la seva vida perquè tu n'havies format part, no? I aquest altre fenomen també és boníssim, el que comentàvem ara, eh? El de cop i volta entra a treballar amb tu, que ara serà un company, un alumne que havies tingut, o bé tu com a alumne entres a treballar i aquell professor ja no és el teu professor i ha passat a ser el teu company. Això també és molt divertit quan passa. Perquè com es reubiquen els rols, no?
Jo recordo molt les meves primeres vegades d'entrar a la sala de professors. És una cosa que la recordo perquè pensava, ai, ara no sé, saps? Et trobaràs... I clar que, bueno...
Ara ja tots... no m'ha d'imposar entrar a la sala perquè és la meva sala, però clar jo quan entrava
en
aquí
aquell moment,
era o demanar alguna cosa o que algú no havia anat del tot.
Això mateix, però, i llavors, clar, trobes amb els que eren teus professors i a més que quasi tots, vull dir, ara perquè ja han vingut nous mestres, però a l'època que jo vaig entrar, jo diria que tots els professors que hi havia a l'escola, excepte dos o tres, havien sigut els meus mestres. Sí, ara no, però en aquell moment
això,
sí.
És veritat, que costa al principi reubicar-te a la teva escola com a mestre, havent sigut alumne.
I la veus una mica diferent. Sí. A mi em va passar, que la veus una mica diferent de com eres com a alumne a com a mestre, no? Mm-hmm. Ara entens com més coses de les que tu potser com a alumne no les entenies, o et preguntaves el per què això, per què l'altre. I ara, en canvi, dius, clar, és que tots tens, de tot tens el per què, no?
El per què.
I ara ho entens, sí.
La Laia també ens treia un tema que ens deia, que també heu coincidit tots, que era, és que no és gens rutinari. És a dir, la feina de mestre cada dia és diferent. I part de la passió, part del que enganxa justament això. Per ser mestre, no només ha de ser vocacional, sinó que evidentment has de saber apagar focs en tot moment perquè les coses et salten, no? Dius, jo tenia programat fer això i de cop i volta aquesta classe se m'ha desmadrat, no l'he pogut programar. Hi ha algun problema d'alguna família que potser ha perjudicat amb adolescents? Això a vegades passa, no? Una separació, aleshores cada dia, no és que us hagueu de reinventar a través de la formació, és que cada dia us heu de reinventar, no?
Sí, és que a més els nens, jo què sé, veuen a la tele, senyoreta, aquí és en Nelson Mandela, i tu, bueno, estaves fent català,
has de parar català,
i explicar, no? I, vale, bueno, doncs, i d'aquí potser surt un treball, o surt fer un, no sé, una exposició, o veus un nen que està més trist, el que comentaves, no? I tot, clar, tot el que tu tenies programat
s'ha de canviar. Se'n van orris.
Sí.
I per tant, a veure si també ho coincidireu, eh? La fermesa amb què a vegades des del departament o des del govern se'ns marquen les directrius del temari de la programació amb tota aquella paperassa que hem d'omplir, amb totes les programacions fetes, amb si els plans individualitzats... Jo ja sé quin pla individualitzat li he de fer a aquest alumne, no cal que te l'escrigui, ja el sé, si fa 30 anys que el faig, no aquest, sinó cadascú, sé perfectament... S'obre, no? És a dir, no us heu convertit en una mica buròcrates a vegades? No us fan ser una mica buròcrates i us fan perdre temps d'aquesta màgia que genereu als mestres, d'aquesta immediatesa de... Sou molt resolutius, els mestres sou resolutius. Tinc un problema, actuo. Però quan aquest problema l'hem d'escriure com a part d'una programació, no creieu... Bueno, jo almenys, des del meu punt de vista, jo que ho critico, és a dir, una miqueta menys de paper i una miqueta més de llibertat, o sigui, de criteri, d'escoltar el criteri del mestre. Què us sembla aquesta idea?
Jo crec que s'han de combinar una mica els dos aspectes. És a dir, per una banda, la planificació a l'hora de treballar és molt important, i des de P3 fins a l'ESO tu no pots presentar-te en una classe
dient, sense saber què fer.
Avui què faré, no? Llavors, en aquest sentit, les programacions serveixen per això. I també per tenir una idea molt exacta de la seqüenciació dels continguts també va molt bé per no repetir coses que ja ha fet un altre professor o per no avançar-te més del que toca. En aquest sentit, la planificació crec que és necessària i això es fa a base de documents. Però també crec que és, com dèiem, una feina molt creativa. També és molt bo que sàpigues relativitzar les coses i saber fins a quin punt pots arribar i fins a quin punt has de donar importància més a un contingut que a un altre. Perquè també pots trobar-te que durant el curs quedi un contingut una mica fluix i que hagis d'insistir, hagis de dedicar més dies a repetir un aspecte que queda una mica menys assolit. I llavors és quan la creativitat del mestre es veu, no?
Mm-hmm. Nosaltres amb aquest apartat al parvulari som una mica més privilegiats perquè nosaltres dintre que tinguem que tenir unes programacions i això, nosaltres podem fer una mica més no tipus improvisació, però al moment el que ve, doncs nosaltres ho adaptem sense haver de seguir unes pautes concretes en qualsevol moment. I depèn del grup classe i depèn del dia, com parlàvem ara d'això, de les coses, les activitats que se't presenten, que deies tu, Laia, allò de Nelson Mandela, jo treballava el color groc i vaig dir que portessin una cosa de casa, el que volguessin, i un em va portar un canari, amb la gàbia i tot, l'ocell. Llavors, en aquell moment, doncs, vam dedicar aquell dia a fer aquesta activitat i això no estava pas programada. Llavors, a nosaltres amb això juguem amb avantatge perquè és més distès i nosaltres podem fer una mica més a la nostra manera.
Això que diu la Montse és veritat perquè, a més, clar, per volar-hi els aprenentatges són globals. Llavors, no és que treballis les matemàtiques, la llengua, per separat, sinó tu pots treballar un projecte del que sigui, d'algun animal, i en allà pues, et pot entrar coses de llengua, coses de matemàtiques, coses de plàstica, i per això una mica l'avantatge és aquesta, no? Que vas agafant pinzellades de tot.
De
no?
Tot.
Mm-hmm. És això que és més fàcil, potser.
Doncs bé, ja ho veiem, és cert, que la programació és important per marcar-nos, però sí que és veritat que un excés, no?, potser també ens fa perdre aquesta màgia. Això va arribant al final, com ha anat? Ha anat bé, no?
Molt bé.
Sí,
molt
sí.
Bé.
La veritat és que sí. Us puc arrencar des d'aquí el compromís? Us tornaré a veure a l'habitació dels pares?
Sí.
La tornarem a ocupar? Va, sí. La pròxima, que també crec que podria ser molt divertida, és barrejar-vos les tres escoles.
Mira,
també
sí.
Estaria bé,
intercanvi,
no?
D'experiències.
Sí, perquè d'alguna manera, deixeu-me ara fer un punt una mica que no té res a veure amb la pedagogia, Bueno, sí, té molt a veure amb la pedagogia, el que passa que és un punt una mica polític i em sap greu, és el meu programa i el faig. Crec que ens vindran temps molt durs, no només a l'escola catalana, sinó a l'escola com a tal. Ens ve una llei educativa que ens fa retrocedir en coses com la música, per exemple, i crec que fer pinya entre tota la comunitat educativa que estimem l'educació i que volem una educació de qualitat, doncs no estarà de menys. I, per tant, bueno, se m'acaba d'ocórrer que també podíem això, no? Quan parlem de temes molt més acadèmics, barrejar-vos, ja ho havíem fet, Laia,
sí,
tu ja havies
sí, sí.
vingut, i realment l'experiència era molt
sí.
bona, Per tant, us prenc la paraula, a part de tornar a repetir vosaltres, us barrejaré. I per acabar, si em permeteu, primer de tot això, agrair-vos que hagueu vingut, llançar una petita reflexió als pares. Ja m'ho han sentit dir bastantes vegades, jo soc una persona d'aquelles que ratlla, els adolescents diuen, ara no ratlles, doncs jo ratllo, utilitzo el disc ratllat, perquè quan crec que una idea s'ha de transmetre, no paro de transmetre-la fins que cala. Aleshores, sempre dic, i per això sé que algú estarà dient, ja sé per on vas, que en els mestres és molt important que ens els escoltem. Perquè els mestres, com havia apuntat el Joan, passen quasi més temps que els pares amb els nens. I a més, aquest temps que passen, aquells nens són persones i no fills. No estan en l'entorn del rol de fill. I per tant, a l'escola es mostren tal i com són a nivell de personalitat. I escoltant els mestres, sense jutjar ni prejutjar allò que ens volen dir, tindrem molta informació de com són els nostres fills, no com a fills, sinó com a Pau, Laia, Marc, Teresa, Gemma, Maria, Josep. Els coneixerem més com a persones, que a vegades en els pares se'ls hi escapa aquest punt de vista. Per tant, des d'aquí,
llenço una ratllada, perquè no pararé de dir-ho, si us plau, sobretot, assenteu-vos i no tingueu por d'escoltar aquelles coses que els mestres us diuen dels vostres fills, perquè primer, si passen moltes hores, segon, com heu vist amb aquests tres programes, tenen passió per allò que fan, i el principal guanyador d'això és el vostre fill, i el coneixen, l'entenen i l'estimen. Per tant, no crec que us vulguin dir coses que no vagin al seu favor. I des d'aquí això, si vosaltres m'ho heu permès, dir-vos que els pares us escoltin. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Molt bé, vosaltres.
Ens veiem molt aviat, de ben segur. I tal com m'heu demanat, us deixem a tots vosaltres, oients, amb una cançó que, com m'heu demanat vosaltres, és Imagine de John Lennon, que havíeu treballat durant la Setmana de la Pau, i que d'alguna manera doncs, aquest any sí que es pot identificar amb el cor de Maria. Gràcies i fins aviat.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Imagine there